Ahir es va confirmar que a partir de dilluns tenim lliure mobilitat no limitada a la unitat de convivència, això sí que és important, a tot Catalunya. Per tant, això és a partir de dilluns, no aquest cap de setmana. També tornen a les aules els alumnes de batxillerat i de formació professional. Tornen a ser presencials i els aforaments passen del 30 al 50%. Per cert, que tota aquesta mobilitat avui l'hem vist reflexada a la zona de Sant Jordi que l'Ajuntament de Lleida ha habilitat a Francesc Macià, on ha deixat que els vehicles segueixin circulant per un dels costats de Francesc Macià. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Divendres avui i estem a les portes d'un nou cap de setmana. Són les 12:21 minuts, 23 d'abril del 2021. 19 graus, pràcticament, a la ciutat de Lleida, com et deia. El nostre meteoròleg ja ens va dir que el temps s'havia alineat per respectar justament aquest dia, i així ho està fent. Dia magnífic. Sant Jordi del 2021 és excepcional, és diferent, però s'acosta a la normalitat. Les paradetes, a priori, estan centrades a la zona de Francesc Macià, a la ciutat de Lleida, estic parlant. Està limitat l'aforament a 1.000 persones, ho controla, i l'Ajuntament de Lleida, escolta, després de ser Lleida 30, després de passar el 90% dels carrers a 30, després de dir que som un govern que volem la pacificació de la ciutat, del trànsit a la ciutat, avui hem perdut una oportunitat d'or, i és que avui era el dia en el que s'havia de tallar Francesc Macià en la seva totalitat, deixar tota la zona peatonal i que la gent, mentre s'espera, perquè hi ha molta gent esperant, pugui gaudir sense haver d'esquivar vehicles a Francesc Macià. Però de moment no ha estat així. Tenim el nostre enviat especial, el Cosme García, a la zona. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Bon dia, amics oïdors. Sí, efectivament, estem a Francesc Macià. Una cua, aproximadament, jo calculo, d'unes 300 persones estan esperant entrar en aquest recinte tancat i ballat. Com tu dius, la banda de Conde Santa Marta, que arriba fins a l'Itibi de Mandoni, està oberta, la que ve de l'estació de ferrocarril. En canvi, el que dona al cantó de la subdelegació del govern, us desvien per l'avinguda del Segre. Podem dir que gel hidroalcohòlic a l'entrada, per estar als mitjans de comunicació, TV3 i alguns altres mitjans com nosaltres. També aquí alguns autors de llibres, que no direm els noms perquè n'hi ha diversos, així no en deixarem a cap. I també una garita de Creu Roixa, per si haguessin de fer alguna atenció. Han de dir que l'Ajuntament de Lleida es va donar les seues escates, saps el que és l'escata, que sempre són dels autors lleidatans. Intentarem d'agafar una de guardat una, que sé que t'agraden,
sí.
I un punt de llibre. I també la Diputació de Lleida, han vist que hi ha llibreries com Abacus, com Caselles, diferents. Estan combinades el que són floristeries i el que són botigues, en aquest cas de llibreria.
Mm-hmm.
I a l'ambient, doncs unes 500 persones estan dins d'aquest bòxer, que jo diria que és un bòxer, perquè és molt petit.
Bueno, és una zona delimitada, sí, per mantenir l'aforament.
Sí, però jo també crec una cosa, Ricard. Jo veig que estan molt, molt juntes, les paradetes una de l'altra.
Però és a l'aire lliure, Cosme. I hi ha el sol, que ho mata tot.
Sí, però la meva pregunta és per què no han començat al principi. Aquí tenen com a mínim 50 metres que no han muntat parades. Jo suposo que deu ser per respiració. I això sabran més Protecció Civil, que són els que estan treballant de valent aquí. Aquí està Protecció Civil, estan Mossos d'Esquadra, està la Guàrdia Urbana. Bueno, jo crec que la seguretat, la Guàrdia Urbana sobretot, està fent una molt bona tasca desviant el tràfic, no? La veritat és que si jo conto les escates que s'han fet, mira, en aquest moment conto 36 caixes senceres, 36-38 caixes d'escates que donarà l'Ajuntament de Lleida.
Bueno.
És una festa, no? La veritat és una festa i que, bueno, s'ha pogut recuperar i veritablement és bonic de veure que els artistes, els autors, parlen a la gent i te diuen, no, ho pot mirar el llibre, ho pot mirar. Clar, per un cantó, no sé què m'heu fet, però per l'altre cantó estem tocant els llibres, no? És complicat, és molt complicat, però, bueno, la diada no baixarà. Comentàvem amb el gremi de floristers, hem estat parlant també amb Floristeria Garba, que està a Pimargall 17 i que té el de floristeriagarba.com.
Floristeriagarba.com. A més, com ja vam dir ahir, recordo avui, Floristeria Garba, que estan a Pi Margall número 17, com deia el Cosme, són els subministradors oficials de roses a Cope Lleida. Nosaltres avui tenim una rosa a cada taula i un poema que ens ha dedicat el nostre director a totes les taules de la ràdio i els treballadors, que la majoria els tinc confinats a casa, teletreballant, aniran venint a través del nostre grup de WhatsApp, això és interna. Hem anat donant hora, per no coincidir, per venir a buscar el poema i la rosa. O sigui que des d'aquí, com bona, sempre, bona gràcies a Floristeria Garba, evidentment.
Bona oloreta, més que el hall de l'arribada baixa al pati de la cadena Cofre. El senyor constructor podria arreglar una mica. Però bueno, crítiques a part...
Bueno, Cosme, va.
És una gran diada, tens, fa molt bon temps.
Tens rosa ja o no? Tens rosa, has comprat una rosa?
Jo em penso que m'estàs prenent l'hotel, perquè jo crec que t'he enviat unes fotos de com tinc el meu museu, com tinc casa enrere.
No, t'he vist un munt. Bueno, vale. Escolta, bueno, llibre. Quin llibre t'ha fet més il·lusió dels que has rebut?
De moment, us tinc tots a casa, en tinc 8. Tinc que revisar-los tots. Suposo que n'hi ha 4 que han arribat de l'Aragó i 3 que han arribat i tal, i un que m'hi compra. I no diré pas els noms, perquè clar, llavors me quedo malament a l'altre.
Vale,
vale. Clar, jo no puc comprar a tothom llibres. També tinc que dir que la majoria de llibres mos obsequien bons amics o autors que han fet aquesta
bueno, publicació. No? Com dèiem, cua per entrar, és normal, ja ho vam avisar, la gent suposo que està amb paciència, amb bona cara, a més fa bon temps, per tant, tranquils i paciència, que és un dia per prendre-s'ho bé, eh?
Només una cosa per cloure, per primera vegada he vist que hi havia protecció civil amb uns papes pel carrer.
És veritat.
Estem en pandèmia, sisplau, mans, distància, està molt bé. Això s'està fent a la província de Barcelona, a Lleida no l'havia vist mai, però ara sí.
Més pues
a més, al terra
aquí
ja tenien el puesto adjudicat on tenien que anar aquests
llibreters
i aquests floristes. La veritat és que és una festa i demanem precaució sempre, distància, mascareta, gel hidroalcohòlic, que en donaran aquí a l'entrar. Hi ha una cua aproximadament, Ricard, ara que entenc per què no s'ha fet, per deixar la cua aquesta, que aquí hi ha més de 300 persones i unes 500 a dins. Si això és pel matí, me pregunto com estarà pues, això a la tarda.
Per això et deia que el Francesc Macià hauria d'estar tallat als dos costats del trànsit perquè s'acumularà moltíssima gent. Però bueno, això ja ho decidirà l'Ajuntament, si és que ho vol decidir al final. Cosme García, com sempre, gràcies per estar al peu de la notícia. Bona diada de Sant Jordi.
Igualment per tu, per cert, si passen pels Dolors trobaran un Sant Jordi molt gran i a la parròquia del Carme hi ha un retaule d'una gran pintora que és la Carme Batlle i ho disfrutaran també, perquè Sant Jordi ho celebrem a molts puestos.
Una abraçada, Cosme.
Adéu-siau.
I marxem ràpidament cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim a l'Armando Álvarez. Armando, escolta, que fer cua a 19 graus i amb solet no es fa tan pesada, eh?
No, també la Rambla de Ferran, el Francesc Macià, pues... és una mica ombrívola.
No, però toca el sol ara. Ara el sol està molt vertical, eh? Arriba bé el sol.
Sí, sí, avui a migdia arribarem a 61 graus d'alçada, igual que el 19 d'agost.
Ah, pensava que deies graus de temperatura, dic, escolta...
No. Però saps
la inclinació
del sol,
la
temperatura?
Eh?
No, t'anava a dir, el que ha pujat la temperatura durant el temps que has estat parlant en Cosme...
Ah, quan ha pujat?
10 graus.
Caram.
És a dir, he quedat al·lucinat, està pujant per moments, ja estem a 19,3... Me sembla que es quedaran curtes les previsions, que deien que avui arribarien a 22. Bueno. És probable que arriben a 24 o 25.
Molt bé.
Estem igual que el 2 d'abril. Bueno, el dia ha sortit extraordinari, sense cap núvol. Vamos, és que la tarda serà pletòrica de màniga curta.
Sí, sí, sí. Molt
sense
bé,
vent i tot.
Molt bé.
Jo estic esperant que m'arribi el llibre que he rebut pel correu que m'arribarà el dilluns, bueno, una mica tard, que es diu El temps a Catalunya dia a dia. És que estava gairebé exhaurit perquè és de poca tirada i és allò de les efemèries més catastròfiques o més grans o més fortes que ha hagut a Catalunya dia a dia. Per a afegir, si no hi són, les de Lleida. Bueno,
pues venga.
El temps del cap de setmana...
A veure, va, Armando, sí, perquè avui molt bé, ja ho tenim clar, però
sí,
i demà i
demà
passat?
Demà també, val. Amb alguns núvols més cap al vespre, però també un dia temperat, una tarda per sortir a 22-23 graus, una mica més baixes al Pirineu, però no, jo crec que el Pirineu, exceptuant la Vall d'Aran, totes superaran els 20 graus, totes les capitals de comarca de Lleida, tant avui com demà. Diumenge se comença una mica, a inestabilitzar una mica, perquè hi ha una borrasca molt gran, que li diuen, l'han posat nom, això vol dir que és important, a l'oest de la península Ibèrica. I he de dir que demà...
No, però
demà
quin nom li han posat?
Lola.
Ah, Lola.
Un nom molt castizo. Sí.
Bueno, venga.
Però és el que estava en la llista, eh? No,
que, sí, ho sé.
Doncs impulsa vents del sud, que porta aquest ascens de temperatures a la vessant mediterrània, però també, a partir de demà, pols en suspensió del Sàhara. No és que ara ho estem dient molt, però això ha passat sempre. Sempre vull dir, no fa 30 ni 40 anys, sinó centenars d'anys o milers d'anys. Doncs demà està un dia assolellat, però més enterbolit, i diumenge ens arribarien algunes precipitacions petites en forma de ruixats dispersos, aquí sí, allà no, però poc importants de cara a diumenge. I encara les temperatures potser recularan 1 o 2 graus, però es quedaran per sobre dels 20 graus. Seria el cap de setmana, podríem dir que seria molt bon temps.
Dilluns ja en parlarem.
No, però és que les previsions per la propera setmana sí que indiquen que plouria molt a tota la península ibèrica, excepte
a Lleida,
que no plouria tant a Catalunya i Balears.
Vale,
és a dir, però plouria, és a dir, dilluns seria el dia de més possibilitats de pluies. És que cal que faci un rally final el mes d'abril, perquè era en curs de pluja.
Anem molt malament de pluja.
14 litres, quan la mitjana està en 41, 42, doncs anem per sota, i l'any passat van caure 75.
Doncs escolta, Armando, que tinguis bon cap de setmana. Igualment. Tornem a parlar dilluns, a veure si t'ha arribat el llibre, eh?
D'acord, molt bé.
Una abraçada, cuida't.
Bon cap de setmana.
I nosaltres ens n'anem de cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Per cert, estava mirant això de les efemèrides. És curiós. És curiós. El temps realment sempre passa igual, però la percepció és molt diferent. Si t'agrada el món de les noves tecnologies, jo ara et diré una efemèride. Si no t'agraden, no et diràs res, però si t'agraden, ja veuràs. Veritat que sembla que haguem tingut YouTube tota la vida? El YouTube és on es poden penjar vídeos, eh? On recorrim a buscar vídeos de qualsevol temàtica. Doncs tal dia com avui, però de l'any 2005, o sigui, no del segle XX, no, del 2005, tot just fa 16 anys, es va pujar el primer vídeo a YouTube. O sigui, només fa 16 anys que es va pujar el primer vídeo al YouTube. Avui és el Dia Mundial del Llibre i dels Drets d'Autor, també és el Dia de la Llengua Anglesa i també és el Dia de la Llengua Espanyola. Vaja, que avui estem amb overbooking de dies internacionals i dies mundials. Deixeu-me que faci un parèntesi amb l'actualitat del dia. Parlem de successos, per desgràcia hem de parlar d'un accident laboral que es va produir ahir cap a les 14 hores del migdia, quan un operari va morir al quedar atrapat sota un trenet que estaven intentant descarregar-lo al polígon Fondo de Llitera de Fraga. La víctima és un veí de Lleida de 35 anys. I amb crònica local, el PSC acusa el govern de la Paeria de Lleida de contractar personal i fer adjudicacions sense concurs. El grup socialista porta el gaip l'opacitat del govern municipal. I la Fiscalia demana 15 mesos de presó a un extreballador del tenis Lleida acusat de quedar-se amb 22.000 euros del club. El judici es farà a l'audiència el 28 d'abril per un delicte d'apropiació indeguda. I Unió de Pagesos avisa: la caiguda de la producció a causa de les gelades farà que es requereixi menys mà d'obra a la campanya de la fruita. S'ha de tenir molt en compte, perquè si arriba gent i no se li pot donar feina, són persones, tant si estan en situació regular o irregular, que estaran rondant per Lleida sense feina. I això ja sabeu que dispararà les necessitats de serveis socials. L'organització agrària demana que els temporers no es desplacin a Lleida si abans no tenen lligada una feina. És a dir, si tens contracte, vens, i si no, no. Però qui ho controla, això? Qui ho controla, això? És un dels mals endèmics de la campanya de la fruita i d'aquesta zona. Qui ho controla, això? Escolta, que vingui tanta gent com faci falta, tants com facin falta. Tants com faci falta. Si són 50.000, 50.000. I que vinguin d'on vulguin. I dels colors que vulguin. I de la nacionalitat que vulguin. I dels sexes que vulguin. Tots són benvinguts. Però amb contracte. Perquè si venen amb contracte vol dir, un, que venen amb unes garanties, i dos, és que hi ha una necessitat real. Però si vens sense contracte, tenim un problema, que igual no trobes feina. I si no trobes feina, com a dona o home, requeriràs uns mínims per viure. Necessitaràs lloc on viure, necessitaràs poder menjar. I per tant, llavors és quan es comença a disparar les necessitats socials. Jo crec que una de les parts on radica el problema és aquesta. Unió de Pagesos ho avisa. Veurem com se soluciona tot plegat. Per cert, amb Covid-19, l'alcalde de la Seu d'Urgell està confinat per contacte estret amb un positiu de Covid-19. Jordi Fàbrega ho ha explicat al seu compte de Twitter, que està asimptomàtic i amb PCR negativa. Home, si té PCR negativa, està clar que és asimptomàtic. Pot tenir símptomes d'una altra història, però no de coronavirus. Salut inicia la setmana vinent cribatges seriats amb automostra a Girona, Lleida i la Catalunya Central. Són els punts on tenim les xifres més altes. Es farà una crida als menors de 70 anys perquè recullin kits als CAP i es podran prendre mostres cada 15 dies. Això t'ho faràs tu mateix, eh? Hores d'ara, quina és la situació? Doncs que han pujat els hospitalitzats a la demarcació de Lleida, 181, 7 més que ahir dijous, i un més de crític, 42. Al Pla de Lleida, el risc de rebrot està als 539 punts i la RT està al 0,99. A l'Alt Pirineu, 553 i 0,92. I a tot Catalunya tenim 280 punts de risc de rebrot i la RT està al 0,96. Doncs apa, que ara ja sí, ja marxem directes cap a la redacció del diari La Mañana. Allí ens espera el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Bueno, el viernes, o sea, estamos a puertas de un fin de semana, además es el día de Sant Jordi, ¿eh?
Bueno, no es un santo que sea de mi devoción, precisamente.
¿Qué le pasa?
Hombre, que el único santo en el que creo yo es San Miguel.
Ah, bueno, vale, pensaba que ahora habías descubierto demás, que no le gustaba el rock and roll.
No me gusta, no me gustan los dragones, ni me gusta la historia, no me gusta. Es un santo que personalmente no me gusta nada.
Pues mira, la verdad, el otro día vi un dibujo que iba San Jordi encima del caballo y en lugar de una lanza llevaba una inyección con la vacuna.
Sí, ya ves, podía llevar una guitarra eléctrica mejor.
Pues mira, otra manera, la verdad es que sí. Lo que pasa que, bueno, este año estaba cantado que seguro que llevaba algo contra el virus. Pero bueno, en fin, día de Sant Jordi. Pero ¿alguna rosa has regalado o vas a regalar o no?
A mí tampoco me gustan las rosas, me gustan más las margaritas.
No, bueno, pues vale, pero ¿vas a regalar alguna flor o no?
Pero porque tengo que... Flor sí, pero porque tengo que regalar una rosa, porque me lo digan
ellos. No, por eso te digo una flor.
Me gustan más las margaritas.
Por eso te digo una flor. O sea que alguna flor va a caer. ¿Y te va a caer algún libro o no?
Ya me han caído, me ha caído un libro muy interesante de la editorial Milenio, que es de aquí.
¿Ah, sí?
Que no sé si me la... Sí, se titula Beatles Stones, un duelo, un vencedor.
¡Qué bueno!
Muy bueno, sí señor.
O sea, un duelo, un vencedor.
Un duelo, un vencedor, Beatles, Stones.
Ah,
fíjate.
Y pero no, vale, no has llegado al final, todavía.
No, que no, todavía no he empezado a leer, que me lo han regalado.
Hostia, pues igual depende de cómo, del lado que acabe, o lo amas o lo odias, ¿eh?
Lo que voy a tener seguro es que voy a leerlo escuchando a los Stones.
Vale, eso
obviamente.
Sí.
Obviamente. Bueno, porque no creo que tenga tostadas en casa para poner a los Beatles, porque entonces pongo a los Beatles, ya saco las tostadas porque la mantequilla estará servida.
Bueno, alguna cancioncilla tienen más rockera, ¿eh? Los Beatles.
Pocas, sí, alguna reconozco que sí. Sí, pero que no es como para
es pop,
lo que le han dado el rebombón.
No, es un grupo de pop, eso está clarísimo.
Exacto.
Bueno, Andrés, oye, tenemos música en vivo y en directo para este fin de semana, que es el último otra vez antes de volver a anular el confinamiento de comarcas.
Sí, claro que tenemos. Además, una cosa muy interesante que se va a hacer esta misma tarde a las 8, en directo, pero por el streaming, claro. Sí. Desde la Boite estarán los Exili, que son los actuales referentes de la música hoy en las comarcas de Lleida. ¿Mm? Que van a celebrar pues esta festividad pues haciendo un concierto a través de su canal de YouTube.
Es que la música también es cultura, ¿eh?
Sí, van a presentar canciones nuevas y otros temas de discos anteriores que como tenían Vía Fora y ST. El concierto dicen que es gratuito, pero de todas formas nos han comentado de que esto nos cuesta un ojo de la cara y que pueden hacer las aportaciones voluntariamente al PayPal de la banda.
Ah, vale, vale.
O con un número de Bizum que aparecerá en el mismo momento del bolo. Uh-huh. En la pantalla.
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más? No, está bien, está muy bien, muy bien.
Bueno, tenemos más cosas. Tenemos, fíjate, el sábado tenemos que el ciclo de conciertos Tarregasona se clausura en el Teatre Ateneu a las 8 por 10 euros con la música negra de la formación barcelonesa Coco Jean and the Tonics, un cuarteto que contará además con la presencia estelar del veterano saxofonista Dani Nello, que curiosamente también es el productor de Please Mr. Milton, que es el álbum que se va a presentar en directo. Uh-huh. También para los más despistados hay que decirles que se ha cancelado el Polar Live Weekend que estaba programado para el Café del Teatre hoy viernes y mañana sábado, con 6 grupos. Ha sido más que nada causa del confinamiento comarcal, o sea que supongo que pronto se anunciarán nuevas fechas.
Uh-huh. Bueno,
el sábado también tenemos...
Claro, el problema de esto es que ahora, se anula a partir del lunes el confinamiento comarcal. Pero yo si tuviera que poner una fecha, la pondría ya para el fin de semana que viene, por si acaso. Porque claro, sí, te puede pasar que lo pongas para dentro de un mes, lo preparas todo, la gente compra las entradas y por lo que sea vuelve el confinamiento y vuelve a aplazar. Es lo que le ha pasado a Sopa de Cabra, es que 3 veces lo han tenido que aplazar, al final lo suspendieron y fíjate, total por una semana de diferencia, ¿no?
Sí, bueno,
es un problema,
pero ya ves. Yo el problema que estoy viendo es de que se están aprovechando de la situación y están dando mucha cancha a todos esos grupos que no se lo merecen tanto, uh-huh, como los otros que están todos ahí en la cueva esperando a ver si pueden salir de una vez.
Ya, ya, ya.
Y no digo nada y no digo nombres, pero está la cosa más que evidente.
Vaya.
Bueno, tenemos el sábado, las canciones, sí, de Jones, que Juan Lozano pues se alía con Xavier Monge, el pianista, y estará a las 8 de la tarde por 10 euros anticipada, 12 euros en taquilla, en el Espai Orfeo. Uh-huh. Hará un repaso a las canciones más emblemáticas de su etapa como líder de Mr. Jones, que fue una banda leridana de rock and roll con 15 años de trayectoria. Dejó 4 discos y un directo, el Desfile Ruidoso, que también lo rodaron en el Espai Orfeo.
Uh-huh. Bueno, sí, después hablamos con John Lozano.
Sí, él ya dará más detalles,
muy bien,
supongo.
Sí, sí.
También hay que destacar una cosa, porque en el auditorio, mira que no somos de tal, pero la Orquesta Sinfónica Camera Musicae, con la cual tengo buena relación, pues viene con una reconocida violinista, como yo hice violín, pues esto me llega al alma, de origen japonés, que se llama Midori, para interpretar el concierto para violín y orquesta Ópera 77 de Brahms. Uh-huh. Será el domingo a las 8:30 en el auditorio Enric Granados.
Ajá.
Justito, ¿eh? 8 sí, y media, sí, 9:30,
nada, salir
a las 10.
Corriendo.
Sí, es que esto sí, eso sí, es sí, desbarajuste.
Bueno, si no cambia la historia, el 9 de mayo está en el aire, ¿no? Si se acaba, bueno, o no se acaba.
Se supone que sí, y más ahora cuando ya vemos con dientes de Busbuni, o sea, con dientes largos.
Largos.
Que en Israel ya no usan mascarilla, que en Australia tampoco usan mascarilla, y que bueno, y que aquí pues estamos todavía con las mascarillas y las mascarotas.
Bueno, va. Venga, va, dime un par más.
Venga, Carla Barroso y Daphnis Barlouf llevan a Belpuig, a sus amis, que es un espectáculo creado desde el amor a la música y a la palabra, con poesías y canciones de todo tipo de generaciones. Esto será en el Teatro Armengol de Belpuig, uh-huh, esta misma tarde. Y bueno, hay que confirmar, ya que lo tengo en primicia, que los Deltonos han sacado un nuevo disco, Crack Rock, que, ¿sabes qué dicen? Vale, vale, que sí, que el rock ha muerto, que me dieron solo 1 euro por cada ocasión que he escuchado eso mismo.
Vaya.
Dice el guitarrista Henry Robert. Pues bueno, Hey Gente ha sido su primer single y me han confirmado personalmente de que el 15 de mayo estarán en el Café del Teatre.
El rock ni ha muerto ni puede morir, ¿eh?
Ni va a morir jamás mientras yo pise la faz de esta tierra.
Bueno, pero es
luego
que no.
Ya no lo sé porque no me interesa, porque me lo llevaré a otra parte.
Al Gran Hotel.
Al Gran Hotel con los otros rockeros. Pero mientras yo esté aquí, el rock no ha muerto y además hay que celebrar el 40 aniversario de cuando empezó Mis Grandes Metallica.
Vale.
Empezaron en el 81.
Oye, pues, ¿pero sabes el día? ¿El día y mes o no?
Bueno, el día y mes tendría que mirarlo, pero sé que empezaron en el 81, bueno, pues ya me he leído no sé cuántas biografías de ellos.
Ya, pues busca el día y mes porque igual ya ha pasado.
Bueno, creo que dijeran tal día porque fue que pusieron un anuncio.
No, tú llámale que te lo diga porque... Sí,
llamaré al Kirk Hammett, que es hispano y además es el gran guitarrista que me gusta a mí tanto.
Hombre, pero tendrás que hacer un especial de doble página por lo menos, ¿no? Bueno, ni que sea en el cara libro, como dices tú. Venga,
sí.
Andrés, vámonos con el melo malo, a ver cuál nos has preparado para esta semana.
Nadie sabe la receta de la felicidad, pero seguro que la música debe ser uno de los ingredientes. Por eso, lo importante es que la música suene más duro que los problemas. ¿Música para qué? Pues, como bien reflexiona mi amiga cantante argentina, Vane Ruth, para cambiar, para pacificar, para callar, para equilibrar, para volver a intentar, para escuchar, para reír, para ser diferentes, para ser iguales, para crecer, para creer, para trabajar en equipo, para fortalecer, para unir, para ser únicos, para apoyar, para coincidir, para construir, para alcanzar, para todo. Porque la música no es un deporte para competir, sino un arte para compartir. Es mejor hacer música por placer que por complacer. Es mejor hacer música por convicción que por ambición. Es mejor hacer música por compartir que por competir, insisto. La música es la unión armónica entre el cielo y la tierra. Como bien decía Atahualpa Yupanqui, la guitarra, antes de ser instrumento, fue árbol, y en él cantaban los pájaros. La madera sabía de música mucho antes de ser instrumento. ¿Y los músicos qué son? Según mi buen amigo Ramón Ramos, los músicos somos aquellas personas ojerosas y de piel blanquecina que en verano consultamos el móvil cuando otro músico nos pregunta qué día es de la semana. Eso en tiempos de bonanza. Porque con lo que tenemos ahora, no me interesa el pasado, me interesa el futuro, porque ahí es donde esperamos pasar el resto de nuestras vidas. Que conste que estoy hablando de música, no de bagatelas, y ni mucho menos del penoso reggaetón que a tantos divierte y que a otros nos asusta y nos lastima los oídos. La música merece ser la segunda lengua obligatoria en todas las escuelas del mundo, y si el rock fue creado por el diablo, no me quiero imaginar qué clase de ser maligno fue capaz de crear el reggaetón. Más vale viejo y rockero que joven y reggaetonero. Por cierto, ¿por qué tantas calaveras en el metal y el rock? Porque nadie podría decir esa calavera es hombre o mujer, etéreo u homosexual, negro o blanco, gordo o delgado, rico o pobre, bueno o malo, religioso o ateo. La calavera nos recuerda a todos que en la esencia somos iguales. No pienses en do, ni en re, piensa en mí, porfa. Música es la vida misma, el aire que respiramos, cualquier gesto, todas las palabras. La música lo es todo. Música son ellos, vosotros y nosotros. Música somos todos. Música soy yo, música eres tú. Oh, yeah.
¡Qué bueno! Andrés, es buenísimo.
Oh, chico.
Qué bien escribes, ¿eh?
Uno que es musical.
Qué bien escribes, ¿eh? Oye, me ha gustado muchísimo, ¿eh? El Melo Malo de esta semana, muchísimo, ¿eh? Este es sí. para enmarcarlo,
bastante,
¿eh?
Sí. Tuvo bastante éxito en las redes, sí, no, ciertamente.
Muchísimo, te felicito. Bueno, por todos, ¿eh? Pero esto especialmente porque ya sabes que también tengo mucha debilidad por el tema de la música y coincidimos bastante, no en todo, pero bastante en los géneros. En fin, Andrés, oye, aunque no te guste mucho ni nada, es igual. Que tengas buena diada de San Jordi, va.
Ya sabes que yo lo celebro todo, de
claro
todos modos.
Sí.
Pues igualmente.
Cuídate, un abrazo.
Larga vida, oye. Oh, yeah.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors, grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro. De Belllloc, 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
A Rinascimento, després de 35 anys de corall llargs amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus Punès o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Fort de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Fort de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Fort de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
Copa Lleida, amb Ricard Álvarez.
I directes cap a la una, avui estan amb nosaltres els joves de l'Associació Down Lleida amb la seu, amb el seu espai, La Nostra Tarda. Aquí comença...
La Nostra Tarda!
Les nostres notícies.
La nostra entrevista.
La nostra agenda.
Un programa fet per nosaltres perquè t'agradi a tu.
La Nostra Tarda!
A La Nostra Tarda...
La nostra entrevista.
La Nostra Tarda!
Avui les nostres convidades són la Marta Mitjana Penelles i Anna Rafael Campas.
Soc company de les tanques de gestió i direcció de la residència Javier de Lleida.
Presentem les la Marta Mitjana Penelles. És llicenciada en psicologia i té un màster en recursos humans.
Ha treballat durant 10 anys a l'Associació Anticida de Lleida.
Acompanyament emocionalment a persones vinculades a l'entitat en processos com l'acceptació, la tolerància, el tractament, la millora de la seva qualitat de vida.
L'Anna Rafael és administrativa i treballadora social. Va treballar 15 anys en una entitat de la ciutat, l'Associació Anticida de Lleida, la qual va marcar un abans i un després en la seva trajectòria professional.
En els últims anys s'ha especialitzat en la direcció i gestió d'entitats de Caravier Social.
Gràcies per acceptar la nostra...
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, equip.
Oients, comentar-vos que tenim la sort de comptar al nostre equip amb una persona que coneix bé l'Anna i la Marta.
La Mary González, que treballa amb elles para residència.
Benvinguda, Anna i Marta.
Gràcies, Mary.
Igualment, Mary.
Ja ens hem presentem. Així que comencem.
Quant temps fa que esteu ocupant els puestos de gestió i direcció?
Doncs mira, Ramon Xavier, fa molt poquet. Aquesta setmana he fet 2 mesos que portem la direcció i la gerència de la residència Joviar.
Els 3 mesos les residències han viscut situacions difícils.
Us heu trobat amb reptes en quant a la pandèmia que estem vivint?
Bueno, nosaltres la veritat és que hem començat en un moment ja una mica més calmat. Només fa 2 mesos, ja portem un any de pandèmia i una mica crec que el repte per nosaltres serà a l'inrevés, serà el de tornar a la normalitat, perquè no l'hem viscuda, la normalitat com a tal. Però hem de dir que en tenim moltes ganes i que ens sentim molt preparades per fer-ho.
Ara el que s'està fent una mica dur és poder acompanyar i donar suport a les famílies per continuar mantenint el que és les mesures màximes de prevenció, perquè igualment la pandèmia encara hi és i està sent una mica dur dir-los a les famílies que no puguin tocar als seus familiars, i això sí que és una cosa que ens hem trobat que està sent una mica difícil i entre tots i totes l'equip intentem fer aquesta mena de suport.
Què us sembla si coneixem més de primera mà la residència Joviar?
La residència Joviar és un centre que està situat a l'Horta de Lleida, en un entorn natural molt privilegiat, i el centre consta de 86 places de residència i 35 places de centre de dia, que actualment no estan en funcionament i es preveu la seva obertura en molt breu, en les properes setmanes.
Quines són les característiques que podeu destacar de Sòvia?
Per nosaltres és molt important, i així també ens ho hem trobat i volem continuar que sigui així, un tracte molt familiar, un tracte molt personalitzat, de poder acompanyar la persona, és a dir, la persona que hi resideix, el padrí o la padrina, conjuntament amb la seva família. També que sigui des d'un entorn molt inclusiu, que entre totes, també les que hi formen part, tot l'equip, també es pugui sentir partícip d'aquest acompanyament i cura del que és de l'avi o de l'àvia que hi és.
També com a característica del centre, destacar que és un centre lliure de contencions, que és una cosa, bueno, és un aspecte que és difícil de trobar, i bueno, que on es treballa sobretot molt l'estimulació, tant motriu com cognitiva.
No, podem trobar informació sobre la residència?
Doncs la podeu trobar principalment a la nostra pàgina web, en la qual hi estem fent modificacions, i també com a xarxes socials utilitzem el Facebook i el YouTube, on es fa sobretot difusió de les activitats que es fan a la residència.
Sabeu que un equip de treball som i portat ser aquest cas.
Quins valors considereu que compassen les persones que treballen a la residència Joviar?
Doncs tenim la gran sort que ens hem trobat amb un bon equip de treball, el qual hi és la Mary. La Mary forma part d'aquest gran equip que tan maco, i creiem que hi ha molt bon companyerisme. També una característica molt important és aquest tracte de proximitat que explicava abans, un caire solidari i molt, molt respecte cap a totes les persones que hi són.
Sabem que Sòvia aposta per la integració laboral de persones amb diversitat funcional, però ens preguntem, és sent adaptacions en quant a les seves tasques? Quines?
Bé, doncs sobretot creiem que es tracta d'adaptar la tasca a les capacitats de cada persona, i sobretot també que sempre hi hagi una persona referent. En aquest cas, la persona referent de la Mary i qui li va fer un seguiment de la tasca és la Míriam, que és la nostra psicòloga.
Des de l'equip de ràdio agraïm a la Marta i l'Anna la seva tasca i motivació, la seva contribució a la millora de la qualitat de vides en les persones en l'etapa de la vellesa.
També la millora continua dels serveis que se'ls ofereixen. La seva mirada integral és imprescindible, com ens van comentar la residència familiar i resident han d'anar a una.
Moltes gràcies a vosaltres per formar part també d'aquest programa tan, tan xulo.
I això és tot. Moltes gràcies per haver compartit aquest espai amb nosaltres, Marta i Anna.
Moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos compartir aquesta estoneta amb vosaltres.
Moltes gràcies.
Torneu el mes, viene a un altre convidat o convidada. Adeu.
Adéu.
Doncs busquem les senyals horaris, arribem a la una després, al migdia de Lleida, seguim aquí. Eh?
La una, les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Cuatro comunidades autónomas se suman desde hoy a la vacunación con Janssen. Son Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha y Baleares, que se suman a todas las que ya empezaron ayer. En otras, como en Extremadura, prefieren avanzar con las dosis de otras marcas. Desde la Junta han explicado que la de Janssen requiere una conservación más sencilla y han decidido agotar las que tengan de Pfizer, AstraZeneca o Moderna, y cuando se agoten, empezar con la de Janssen. Donde sí están vacunando con el fármaco de este laboratorio, el laboratorio Johnson & Johnson, es en Canarias. Empezaron ayer. Habían reservado para esa primera jornada 300 dosis de esta vacuna y prácticamente se agotaron. Algunas de las personas que habían sido citadas no acudieron, pero no porque rechacen la vacuna. Las citaciones se han hecho con una urgencia tras el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento y esto está provocando bajas. En Herrera en COPE hemos hablado con Idafe Jiménez, es la directora de enfermería del Hospital Universitario Doctor Negrín de Las Palmas. Los que acuden llegan con dudas, preguntan sobre todo por los efectos secundarios.
Pues lo más que preguntan es qué vacuna me van a poner, si es una o si es otra, cuándo tengo que volver y qué tengo que hacer si me duele la cabeza o es normal que me duela el brazo o bueno, pues esa serie de preguntas, ¿no?
Día de celebración en Aragón con la festividad de San Jorge, día de celebración también en Castilla y León con el recuerdo del 500 aniversario de la revuelta comunera. Y día importante también en Cataluña, día de libros y rosas. A pesar de la pandemia, este año los libreros sí salen a la calle, aunque lo hacen con restricciones. Nos situamos en las calles de Barcelona, donde está Yolanda Canales.
Controles en la entrada, distancia de seguridad entre paradas y en general hay la sensación de que este San Jordi, aunque menos multitudinario, está bien organizado y también se puede disfrutar al máximo, porque ganas, según nos explicaban algunos visitantes, había.
Veo mucho ambiente, veo que está bien organizado también. Esto pues demuestra una vez más que la gente tiene muchas ganas de celebrar este día, que seguramente es el día más bonito del año.
Lo único que, pues, en comparación a otros años, pues nos esperábamos un poquito más, evidentemente, pero bueno, está bien organizado, yo creo.
Este año se han distribuido las paradas de libros y rosas en 11 puntos perimetrados distribuidos por toda Barcelona.
Los españoles guardamos en nuestras casas casi 264.000 millones de pesetas de la antigua moneda. El final del canje estaba previsto a finales de 2020, sin embargo, la pandemia provocó que se extendiera 6 meses más, hasta el 30 de junio de este año. Rubén Prieto.
A tan solo 2 meses del final del canje, los españoles guardamos más de 1.500 millones de euros de la antigua divisa nacional. Uno de los principales motivos que explican el bajo ritmo de canje es la nostalgia, ya que para muchos la peseta tiene valor sentimental. Por ejemplo, Nacho.
En mi caso, forman parte del imaginario de mi infancia, de bajar a comprar chuches al kiosco, las pipas en el banco.
Para aquellos interesados en canjearlas, ¿cómo se pueden cambiar? Basta con solicitar cita previa en la web del Banco de España y aportar la documentación al hacer la entrega.
Pendientes del Comité Ejecutivo de la UEFA, Luis Munilla.
Y ha terminado, Antonio, ha terminado la reunión del máximo organismo del fútbol europeo. Son noticias Sevilla y la Eurocopa y no hay represalias por la Superliga, Arantxa Rodríguez.
Se descarta, como ya informábamos ayer, cualquier tipo de sanción para este año, pero ojo que acaba de salir la nota de prensa de la UEFA y dice que se estudiará para un año próximo, para un futuro, la posibilidad de abrir un expediente a los equipos implicados en esa creación de la Superliga. Además, según ha podido saber la COPE, la Federación trabaja para intentar evitar este hecho y acercar posturas entre la UEFA y los dos clubes españoles todavía involucrados. Y por otro lado, se confirma que el Estadio La Cartuja de Sevilla será la sede de los partidos que dispute España durante la Euro y la noticia es que se prevé que asistan un 30% de público. Así que esos son los datos que acaba de ofrecer la UEFA. UEFA después de ese comité ejecutivo.
No hay, por tanto, represalias inmediatas para el Real Madrid. No será el Real Madrid expulsado de esta Liga de Campeones. Se terminó además la jornada de Liga, ganaron los cuatro de arriba y este sábado comienza otra. Recibe mañana el equipo de Zidane al Betis, con Kroos casi descartado y la posibilidad de que vuelvan Modric y Hazard. Enseguida comienza la rueda de prensa del entrenador. Hoy en cuartos de final del Godó, Nadal Cameron Norrie a las 4 y a continuación Carreño Schwarzman. Y en la Euroliga de baloncesto, a las 9 tenemos el segundo partido de la serie entre Barça y Zenit.
Gracias, Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estás informado.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estàs escoltant-nos a través de COPE Lleida. Són 5 els minuts que passen ja de la 1 de la tarda d'aquest divendres 23 d'abril del 2021. Avui, diada de Sant Jordi, però com et deia abans, també és el Dia Mundial de la Llengua Anglesa, el Dia Mundial de la Llengua Espanyola, el Dia Mundial del Llibre, el Dia Mundial dels Drets d'Autor, en fi, que és un dia que hi ha moltíssimes coses. El que sí que és un fet és que, meteorològicament parlant, almenys a Lleida, avui no només s'està comportant el temps, quan dic comportant, jo sé que l'Armando després em dirà que el temps és el que és i no n'hi ha de bon ni dolent, és veritat, però ja m'enteneu. Un dia com avui, en el que la gent surt al carrer, que tenim les paradetes al carrer, doncs necessitem, per exemple, que llueixi el sol, necessitem que no hi hagi vent, necessitem que hi hagi una temperatura, doncs, agradable, i déu-n'hi-do, estem per sobre dels 20 graus a la ciutat de Lleida, sense pluja, sense núvols, per tant, ja ens van dir que avui aguantaria el temps, i així ho està fent. A Lleida tenim tota la diada de Sant Jordi muntada a Francesc Macià, amb un límit d'aforament de 1.000 persones que s'està controlant i que, doncs, hi ha una zona per fer cua amb 10 paradetes de llibres, 6 de flors. Paciència, fa bon dia, tampoc cal, a veure, si vas amb presses, doncs no hi vagis perquè hi ha molta cua. Hi ha molta gent esperant i, escolta, si vas amb presses no hi vagis. Ara, escolta, tranquil, fa bon temps, et poses a llegir o a escoltar música o a mirar pel carrer, que no passa res mentre agafes el teu torn. A Tàrrega, per exemple, hi ha dos llocs on la gent pot anar a buscar el seu llibre o la seva rosa. Hi ha molts llocs, gràcies o per culpa a la pandèmia, doncs s'ha de fer així. Per tant, és un dia en el que ens hem de carregar de paciència i endavant tot. Marxem ràpidament cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim a l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, diada de Sant Jordi a Lleida, marcada per l'estabilitat, encara que durant aquesta tarda no descartarem nuvolositat d'evolució diurna a les comarques del nord de Lleida. Amb temperatures màximes que, això sí, avui pugen, arribant, per exemple, als 23 graus a Balaguer, 22 a Lleida i la Seu d'Urgell, als 21 a Tàrrega o als 18 a Viella. Tot això amb vent que en general és fluix. De cara a demà dissabte començarem el cap de setmana amb intervals de núvols mitjans i alts i amb probabilitat d'alguna pluja dèbil de cara a la tarda al Pirineu més occidental. Pel que fa a les temperatures, les mínimes pujaran aquesta matinada, valors de 3 a 7 graus, i pel que fa a les màximes, canviaran poc al migdia, es mantindran entre els 18 i els 23 graus de màxima. Pel que fa al vent, continuarà fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. 20 graus a la ciutat de Lleida. Vinga, la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
A Lleida, ja saps, a Francesc Macià tenim aquestes 10 parades de llibres, 6 de roses, encara amb trànsit, rodat amb vehicles passant al costat. A Francesc Macià, home, jo, això és personal, però jo crec que si hem apostat per una, o aquest govern ha apostat per una Lleida 30, i si hem apostat per reduir la velocitat en pràcticament el 90% dels carrers, si hem apostat per la pacificació del trànsit rodat a Lleida, avui era un dia clau per deixar almenys la zona de Francesc Macià, estem parlant de 100 metres, sense vehicles al voltant. Hi ha un costat tallat, però l'altre no. Doncs avui era un dia per deixar-ho tallat. Aquesta zona, per qualsevol altra cursa, se tallen els carrers que fan falta, i ben fet. Doncs avui era un gran dia per demostrar que s'aposta per aquesta bienalització i per aquesta pacificació a la ciutat de Lleida. La Diada de Sant Jordi s'està celebrant a Tàrrega també amb dos espais diferenciats per compatibilitzar la participació de llibreters i floristeries amb la d'entitats i així amb multitud de municipis de tota la província de Lleida. Anem a repassar ràpidament les dades de Covid-19, que sí que estem a la Diada de Sant Jordi i, escolta, tots tenim ganes de que arribi la normalitat, però la realitat ens diu que a hores d'ara han pujat els ingressats als hospitals de la demarcació de Lleida. En tenim 181 persones que avui no poden gaudir del Sant Jordi al carrer. Són 7 més que ahir, però és que els crítics a les UCI són 42, un més que ahir, que tampoc poden gaudir del Sant Jordi. Per tant, ull, perquè ni s'ha acabat res, ni el sol tot ho mata. Hem tornat a veure i a escoltar i a llegir missatges d'aquests tranquils, que ara ve el bon temps, els raigs ultraviolats del sol mataran el virus. L'estiu passat no ho van fer i aquest tampoc ho faran. Per tant, hem de seguir mantenint la distància física, la mascareta, aquestes dues coses són claus. A partir d'aquí, recorda, evitar totes les aglomeracions de gent, deixar les distàncies i els espais tancats, que no estiguin ben ventilats, i la higiene de les mans. Amb tot això ja saps que ajuda moltíssim. I les vacunacions, doncs ja ni t'explico. Hores d'ara, al Pla de Lleida tenim un risc de rebrot de 539 punts i la RT ha pujat una centèsima, però està per sota de l'1, 0,99. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot és de 553 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia, la RT, és de 0,92. I a nivell de tot Catalunya mantenim un risc de rebrot de 280 punts i una RT de 0,96. Fem una pausa i parlem de cinema el divendres de cine amb la Laura González.
RJB, maquinària agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973 1082 91 i a rjbagricola.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que avui, dia de Sant Jordi, també hem de parlar de cinema. I com que és divendres, ha caigut així aquest any, doncs ja saps, el divendres de cine amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Què tal?
Quantes roses i llibres tens al teu poder? No que estiguis veient, perquè veure, com que estàs a la llibreria, suposo que en veus mils.
Moltíssims, però bueno, jo considero que flors en general, si podeu comprar flors de temporada i llibres també comprar tot l'any,
aneu
a la Filadèria ara el dia 23
clar
i tots vulgueu roses i llibres, no, tot l'any, que existeixen els llibretes i les floristeries tot l'any.
Que pugueu respirar, perquè ara suposo que això és una bogeria, no, avui?
Sí,
bueno.
Una bogeria.
No t'ha donat temps a veure res aquests dies?
Sí, no et pensis. Ah. Jo estic al dia del Soldado d'Invierno i m'ha acabat la sèrie de Hierro, de Movistar Plus. Una bona sèrie, la recomano, producció espanyola, amb Candela Peña i Darío Grandinetti. És una sèrie de 2 temporades, 8 capítols, no penso cada temporada. Que acabe. Sí, correcte.
Veu malament, però acabe.
Sí, correcte.
Vale. Busca una finestra, que si no te perdo. Ves cap a l'aparador. Ves cap a l'aparador, que si no et perdo. Bueno, escolta, per cert, crec que m'has de parlar d'horaris de sales de cinema.
Doncs sí, perquè els cinemes del Picat estan obrint de dijous a diumenge.
Ah.
I cal aprofitar els caps de setmana per anar al cine.
De dijous a divendres, a diumenge.
De dilluns a dimecres no tenim projeccions.
Bueno, bueno, és un primer pas, escolta.
I tu estàs veient alguna cosa?
Jo...
Estàs veient el dia d'alguna cosa?
Doncs mira, m'he posat a veure a reprendre, que la vaig deixar estar fa molt temps, una sèrie d'advocats que es diu Suits.
Ara pensava que m'anaves a dir Ally McBeal.
No, Ally McBeal no.
M'hagués explotat el cap.
No, i la veritat és que també pagaria perquè em tornessin a posar Perry Mason, però de l'any 1967, els clàssics, eh? No aquestes històries modernes i tot. Els clàssics, en blanc i negre, i el doblatge català, perquè és com ho veia el Canal 33 fa molts anys.
Sí, home. Hi ha molt l'anime, per exemple, que la gent no el mire, la gent aquí a Catalunya no el mire, però ja l'han vist en català.
Ah.
Llavors, per exemple, Trigant, que em penso que està a Netflix o a Amazon, no ho sé. Bueno, que no tenen el doblatge en català, llavors no.
Home,
la...
Home, és que quan t'hi has acostumat... No, a veure, jo la veu del Raymond Burr, o Raymond Burr, sí. Clar, la tinc al cap. El meu padre això ho veia, us ho gravava, i jo també ho veia... I clar, tinc aquella veu. Ara em fiquen una veu, un altre actor de doblatge, no sé, bueno, t'hi has d'acostumar. Però bueno, és igual.
Doncs bé, tenim quatre estrenes de cartellera. T'ho dic per anar per feina, perquè també te vull explicar una mica els Oscars, que són aquest diumenge.
Ah!
Perquè, clar, com una era feina, Ricard.
Vinga, va. Vinga, anem a les estrenes i acompanyats de quina música?
Doncs mira, això és Ludovico Einaudi, que signa la banda sonora de la pel·lícula Intocable del 2011, cuidado, ja fa 10 anys de la pel·lícula sí. Intocable, aquella pel·lícula francesa.
Sí. Sí. Passa el temps.
Sí, Déu-n'hi-do. Doncs bé, us vinc a explicar una pel·lícula, una de les estrenes de cartellera que també té lloc a París, es diu Bajo las estrellas de París, és una pel·lícula francesa. Aquesta pel·lícula m'ha recordat una mica a la d'Estació Central de Brasil per els dos protagonistes, que són la Christine, que és una dona sense sostre que viu a París i que una nit d'hivern es troba amb en Sully, que és un nen eritreu de 8 anys que està doncs, allí passant fred i s'englotant davant del refugi on està ella sota d'un pont. Llavors, units per la seva condició de marginals, doncs, tots dos s'embarquen en un viatge emocional per intentar trobar la mare del nen. Vale? Drama francès, pues, para llorar. I ja t'he ficat la música aquesta ja perquè tu imaginis així.
Ja, però jo ja, pues no.
Sí, tu passes drames, ja lo sé.
Que jo vull riure, home, que jo no em puc asseure a la tele i ficar-me a plorar. És veritat que hi ha drames o dramons que m'agraden molt, eh? I els veig i quan acaba fas aquella respiració profunda en plan, estic viu i alegria, eh? Però com a norma general prefereixo riure.
Home, jo ploro al Flix, més que de tot el Flix, més ploro.
A les de riure també plores?
A vegades també.
També. Vinga, què més?
Anem amb la segona estrena, que en tenim quatre i encara m'allargaré molt. Mira, Wild Land, o Wild Land, no sé com se pronuncia, és una pel·lícula danesa.
A veure, Wild Land.
Wild Land, creus? No sé, igual a Dinamarca li diuen diferent.
Home, és terra salvatge, no? Wild Land.
Whatever. Sí, pot traduir-se així a l'anglès. Sí.
Ai, aquestes noves generacions doncs i l'anglès. Vinga.
Sí. No us recomano que no mireu el trailer i us deixeu sorprendre una mica per com va finançar la trama. ¿Vale? L'únic que heu de saber és que es tracta d'un thriller i que s'inicia quan la Nada, que bueno, la protagonista, doncs, es veu obligada a mudar-se amb la seva tieta i els seus cosins després de la tràgica mort de la seva mare en un accident de cotxe. Mm. Llavors, la nova llar on va viure doncs, està plena d'amor, però de portes en fora la família doncs, porta una vida violenta i criminal. Entonces, hasta aquí puedo leer, no mireu el tráiler.
Vale.
Ja que esto de la següent que us voy a explicar, que es la escena Made in Spain, tampoc mireu el tráiler. Porta per títol Cero, i bueno, no, dic que no mireu el tráiler perquè sembla que ho expliqueu una mica tot, ¿vale? Es como una mena de abre los ojos.
I per què ho fan, això?
Pues no ho sé. Perquè no tindran més metratge.
Però clar, no, ara t'ho diré de veritat. Jo veig el tràiler d'una pel·lícula així, vaig a veure la pel·lícula i al final surto dient, caram, ja havia vist la versió curta de 2 minuts, I surto emprenyat, de veritat. No suporto que el tràiler m'ho expliquin tot.
I aquí ve la meva següent pregunta, perquè, per exemple, a Star Wars, quan fan els tràilers, fiquen escenes o frames, no? Planos, que no estan després dintre de les pel·lícules. Mm-hmm. Què n'opines d'això?
Posen frames que no... Sí, tampoc no m'agrada això.
És publicitat enganyosa, també. Llavors,
sí.
Volem? Todo...
No, jo vull una mica l'inici, o sigui, jo vull el que feia la Mayra Gómez Kem a 1, 2, 3. Hasta aquí puedo leer. I et deixo amb la mel als llavis. Això vull.
T'anava a dir una altra cosa.
A veure, què m'anaves a dir?
No, res, que sense ser explícit tot es podia intuir. Ja està.
Clar, també tens raó. També tens raó.
La pel·lícula... Des d'ara i desconegut, sense saber qui són i per què suenen. Amb el pas dels dies i mentre tracten d'aquestes... Vull recordar algunes coses que tal Vegada preferiría no saber, ¿vale? Que un tal Ismael, que es un hombre que controla desde la distancia sense ser vist.
Bueno, a veure, Laura, quasi bé no hem sentit res d'aquesta pel·lícula, perquè t'estem perdent.
Me sents millor?
Em sembla que et regalaré un mòbil, el dia de Nadal o el dia de Reis. A veure, torna a explicar el zero aquest.
Doncs dic que porta com a fil conductor un trauma.
Ara sí.
Vale? Que són un home i una dona que es desperten en un lloc estrany i desert i desconegut sense saber qui són ni per què es troben allí. Llavors, amb els pas dels dies i mentre tracten de sortir d'aquest inhòspit lloc, comencen a recordar algunes coses que tal vegada preferirien no saber. Potser les respostes a tot això les té un tal Ismael, que és un home que els controla des de la distància sense ser vist.
Bueno.
Vale?
Ara t'escolten perfectament.
Que molt bé.
La Laura l'hem d'escoltar perfectament, si no, no té gràcia.
Doncs bé, tindrem també Guardianes de la Noche, Tren Infinito. És un anime japonès que ve de la sèrie Kimetsu no Yaiba, ¿vale? Que és la sèrie de Dragon Slayer, o Demon Slayer, no sé quina de les dos, doncs, que va ser un èxit rotund al Japó, aconseguint més de 290 milions de dòlars de recaptació en plena pandèmia del Covid, i convertint-se així en el llargmetratge més taquiller de la història del país per sobre de Frozen o del viatge de Chihiro de Hayao Miyazaki. Doncs bé, la trama explica com Tanijiro Kamado i els seus amics de Demon Slayer Corporation acompanyen a Kyojuro Rengoku, el Flame Hashira, per a investigar una misteriosa sèrie de desaparicions que ocorren dins tren en aparença infinitament llarg. Pocs saben que l'Enmu, la última de les llunes inferiors del Dotzeki Izuki, doncs també està a bord d'aquest tren i ens ha preparat un parany. Els friquis de la sèrie ho entendran.
Vale, perquè jo no entenc res, només em faltaven els noms a mi.
Noms japonesos.
Vale, acabem del... O sigui, entenc que s'han acabat els drames, eh?
Les estrenes s'han acabat.
Vale.
Bueno, els drames no. Dramàtic.
És dramàtic,
el 2021 Òscar. Ens fiquem als Òscars, ja saps que t'he fet música en plan glamour.
A veure, els Òscar, vigila, perquè tu em pots escriure un llibre i tampoc vull que m'ho expliquis tot.
No,
quan són? Són aquest diumenge. La matinada del diumenge per nosaltres, eh?
Exacte. Aquest és un any raro pel cinema, va? Algunes de les pel·lícules candidates encara no s'han estrenat internacionalment, per tant, he decidit que us explico les 8 pel·lícules candidates a millor pel·lícula.
8 pel·lícules, em vas explicar? Vinga, va.
Són històries per a tots els gustos, ¿vale? Des de cintes biogràfiques fins a retrats dels nòmades que habiten als Estats Units. ¿Vale? Encara que la pel·lícula, el títol de Mank, lidera la carrera de les nominacions amb 10 nominacions, hi ha altres 6 candidates a millor pel·lícula que compten amb 6 nominacions cadascuna.
Ué, tenim ¿vale?
Hi ha com una condensació de guardons.
Ni em sona a mi, Mank.
¿Vale? Mank, pues mira, igual t'agrada. Mira, Mank és el film dirigit per l'estadounidenc David Fincher, que és el que signa El Club de la Lucha, Seven, Gone Girl, The Game, L'Habitant del Pánico, Zodiac, Benjamin Button, etc. No? I es concentra en la creació del primer esborrany del guió de la pel·lícula Ciudadano Kane, dirigida per Orson Welles i estrenada al 1941. L'actor britànic Gary Oldman interpreta el personatge principal, que és el guionista Herman Mankiewicz, bueno, no ho sé.
Pensava que només em passava a mi, això.
Vale, aquest personatge doncs, es retira una casa al desert per acabar l'obra de la seva vida, vale? El llargmetratge, aquest de Mank, en blanc i negre, és una producció de Netflix i va ser realitzat a partir d'un guió escrit pel propi pare de David Fincher. Vale? Després tenim The Father, ja veus que ho vaig lligant tot una mica.
El padre.
The Father, protagonitzada per Anthony Hopkins i un relat de... La progressiva de memòria afecta a un home de 80 anys i a la seva família. El protagonista, anomenat Anthony, com Anthony Hopkins, doncs, viu en un acomodat apartament a Londres i rep visites freqüents de la seva filla Anne, interpretada per la Olivia Colman. Vale? Però les coses doncs, comencen a sortir-se de lo normal. No? Un dia, en una d'aquestes visites, la Anne no és la mateixa, sinó que és una altra actriu reemplaçant a Olivia Colman. No?
Vaja.
Al mateix temps, pot notar-se que la decoració de l'apartament canvia. El director doncs, ha dit que volia que la pel·lícula doncs, anés més que una història d'una experiència, no? Com si l'espectador també pogués perdre el rumbo. No? El director Florian Zeller és qui va dir això.
A veure, o sigui, això és un invent, doncs, o què? O sigui, és una pel·lícula invent.
No. Jo he fet una categoria de pel·lícules candidates socials a l'ús.
Vale.
Llavors, aquest va...
Laura, t'has tornat a moure de lloc o no?
No, no, sigo al mateix lloc.
Pues ja sí, ho tinc sí. Clar, te regalaré, te canviaré el mòbil.
Perfecte.
No, vale. No pot ser això. O tu no. Fas massa amb la... O no l'agafes bé, que això ja saps que...
Ah, pot ser.
Apple ho van dir fa molts anys. Eh? No lo coges bien. Bueno, va.
No lo coges bien.
Nomadland, què més?
Nomadland, la següent pel·lícula. Aquesta era de Father. Nomadland, bueno, la dues vegades guanyadora de l'Oscar, la Frances McDormand, interpreta la Fern, que és una dona que envidua i al poble miner en el que viu doncs col·lapsa financerament. Mm. Com a conseqüència, comença a viure en una furgoneta i a buscar ocupacions estacionals, o sigui, feines estacionals en diferents localitats dels Estats Units. En el seu recorregut va conèixer altres nòmades, la majoria són persones reals, que no són actors, i que realment han adoptat aquest estil de vida, vale? I això li dona un toc documental, no?, a la pel·lícula. Llavors, la Frances McDormand, la protagonista, doncs va iniciar el projecte i va produir la pel·lícula, que està dirigida per Chloe Zhao i inspirada en un llibre titulat Nomadland, sobrevivint als Estats Units al segle XXI. El llargmetratge va guanyar el premi a la millor pel·lícula als Globus d'Or i, bueno, ha rebut múltiples reconeixements en el circuit dels premis dels Estats Units.
Uh-huh.
Vale? Vinga, va, i rapidet, va. Judas i el Messias Negro. Venga. Vale? Bé, t'explico, és un biopic, vale?
A veure, és oportunista o no aquesta pel·lícula?
No, clar que no. Ah. No, jo crec que al final totes les pel·lícules reflexen una realitat social i són prou reivindicatives. Eh?
Vale.
No hi ha ni una comèdia.
Ja ho estic veient. Jo, bueno, va.
Doncs mira, Daniel Kaluuya interpreta a Fred Hampton, que va ser un enigmàtic activista de Panteres Negres, que va morir durant una batuda de l'FBI i la policia de Chicago al 1969. En contraposició a la pel·lícula, doncs, apareix el personatge de William O'Neill, un informant de l'FBI que s'infiltra en les Panteres Negres i proveeix informació que porta a la mort del protagonista, que és el Fred Hampton. Mm. Hampton va començar a guanyar reconeixement dins del partit després de negociar una treva entre el seu grup i dues bandes de carrer rivals, no? I la presència i habilitats en discursos doncs el van enmarcar com un futur líder. Però el seu ascens també va coincidir amb un programa de contraespionatge de l'FBI que tenia com a objectiu desacreditar els grups nacionalistes negres. Vale? En una recerca federal doncs va mostrar que durant la batuda només un tir de tots els tirs que es van fer va provenir dels Panteres Negres, mentre que la policia va disparar entre 82 i 99 bales.
Caram.
I aquí lo dejo.
Vale.
Judas i el Messias Negro.
Vale.
Tindrem també Minari, que explica la història d'una família, la família allí, mentre es muden des de Califòrnia a una zona rural d'Arkansas per iniciar un negoci agrícola. El pare, el Jacob, planifica un futur per a la seva esposa i els seus dos fills, plantant vegetals coreans i venent-los a restaurants i proveïdors. Llavors, la seva esposa, la Mònica, no està massa convençuda. Bueno, la seva mare, que és l'àvia dels nens, doncs es muda amb ells per ajudar-los a l'escultiu. I bé, val a dir que el Lee Isaac Chung, vale, que és el director de la pel·lícula, doncs va créixer també en una granja al costat de la seva família. O sigui, que és una pel·lícula una mica autobiogràfica, sí, però que està a l'ordre del dia. També hi ha un racisme emergent als Estats Units contra la comunitat asiàtica. No? Que,
és veritat,
que,
això, eh?
La visualització d'aquesta pel·lícula també... no, atant-se, no, amb aquest poble, amb aquestes vivències, amb totes aquestes generacions asiàtiques que fa molt temps ja que viuen als Estats Units, mm-hmm, no? Doncs bé, també tindrem Una joven prometedora, que és una pel·lícula britànica, el film està protagonitzat per la Carey Mulligan en el paper de Casey Thomas, que és una jove de 29 anys, que surt cada cap de setmana sola a una discoteca i fa veure que està borratxa. Llavors, els homes que l'ajuden sempre troben una excusa per portar-la a les seves cases amb l'objectiu de tenir relacions sexuals amb ella, malgrat que aparenta estar borratxa. Però la protagonista està allí per fer justícia a la seva millor amiga que havia sigut víctima d'una violació.
Ah.
Vale, aquesta és la premissa del llargmetratge dirigit per Emerald Fennell i que també està nominada doncs, a la categoria de direcció.
Ja veig que això és un dramón, eh?
Bueno,
és I violència negra, gratuïta o no?
No, que no. Tampoc. És un poc comèdia negra, eh? O sigui, ja... Bueno... És una pel·lícula diferent.
Hasta aquí podeu leer, no? A veure que sí. No hi hagi moltes armes, aquest detall, no. Detall.
No.
No talla.
No talla. Bueno, potser punxo una mica.
Vale.
Potser punxo una mica.
Ja saps per on vaig.
Ja, ja t'entenc, sí, vale. no és gore.
Vale.
The Sound of Metal és una pel·lícula que, bueno, és bastant desconeguda i parla sobre el que se sent quan es va perdent progressivament l'audició. Vale? El director de la pel·lícula es va proposar fer que els espectadors també poguessin percebre-ho, per tant, també és una de les candidates sensorials dels Oscars, no? A través d'un disseny de so molt particular que també està reconegut dins de la, de la categoria pròpia dels Oscars.
Et pot ser molt interessant, eh?
Claro, la pel·lícula explica la història del Rubén, un bateria que aconsegueix deixar les drogues i que ha d'adaptar-se al món després de perdre la capacitat de l'oïda, no? La capacitat auditiva. Llavors el jove decideix fer una pausa en la seva relació amb la seva parella, que és la vocalista de la banda de tots dos, per fer un retiro en un lloc per a persones sordes que pateixen d'addiccions. Mm. Vale? Les instal·lacions les porta un veterà de guerra anomenat Joe, que també va perdre l'audició mentre servia a la guerra del Vietnam. Vale, y la última que os explico, venga, que ya acabo, ya os dejo de pegar la turra. El juicio de los siete de Chicago. Vale, la trama donde se desenvolupa enmig d'un judici federal contra 8 destacats líders d'activistes acusats de conspirar per desligar protestes contra la guerra de Vietnam durant la Convenció Nacional Demòcrata a Chicago al 1968. Vale? Un any abans de que morís el de la pel·lícula de Judas i el Messias Negro. En Fred Hampton, que us parlava abans.
Escolta... Doncs, No, que pensa que havies acabat.
No, dic, entre els assenyalats amb aquest judici hi ha personalitats com Abby Hoffman, un activista social que va cofundar el Youth International Party, i Bobby Seale, un dels líders dels Panteres Negres. La pel·lícula, dirigida per Aaron Sorkin, i inspirada en esdeveniments reals, doncs reuneix un repartiment de reconeguts actors i ha aconseguit premis importants pel seu guió i les interpretacions dels seus protagonistes.
Et anava a dir de manera ultra ràpida, bueno, més ràpida que ja has anat, però quina és la teva preferida?
Uf,
clar, la meitat no les hauràs vist.
Claro. Jo espero que se l'emporti Nomadland. Crec que és un retrat d'una part de la societat americana que sovint queda invisibilitzada pels mitjans en general, o sigui, la gent nòmada...
Ja està, la culpa dels mitjans.
No, al final no, però dic que no és una realitat que ens vingui molt donada, no és algo a lo que tinguem accés, no? La vida de les persones nòmades, que al final estem establerts en una rutina i altres tipus de vida, saps? I altres cerques, no? D'un sentit.
Laura González, que tinguis bona diada de Sant Jordi, que et deixin respirar i que tinguis un momentet avui quan tanqueu la botiga per anar a casa i tenir un moment de calma i viure la diada. Escolta.
Molt bé, moltes gràcies, Ricard.
Que t'ho mereixes molt, eh? Cuida't, una abraçada.
Bon cap de setmana.
Adéu.
Adéu.
I abans de l'Espai Groc, parlem de música en directe.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días.
¿Qué pasa, hijo?
¿Ha conocido un niño muy malo?
No, hijo, lo tengo en la casa, lo tengo dentro.
Ah.
El niño cumple 11 años, pero ya desde chiquitito prometía.
Sí.
Mis padres son sordos y entonces él come todos los mediodías en casa de ellos. Y un día llegué y mi madre, la pobre, por la cara desencaja, que le había el niño metido fuego a un peluche y la había metido debajo de la cama para que mi madre no lo viera.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Elige Michelin e-Primacy, el neumático ecorresponsable diseñado para durar. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Infórmate en michelin.es.
Me llamo Vera, soy enfermera. Lo más duro del COVID ha sido tener que vivir cómo la gente ha estado tan sola. Los pacientes no nos veían la cara, estaban solos, enfermando solos, muriéndose solos. nos tendríamos que vacunar todos en cuanto nos toque, porque nadie vive fuera de esta sociedad, somos todos un conjunto. Yo me vacuno seguro.
Gobierno de España. En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Amanezco con un verso equivocado. Rock and roll vacila al perdedor. La luna despierta amordazada y el viento dispara la misma canción. Mi calle
és maco, això que sona. Doncs mira, les bones notícies, la bona notícia és que, a més, demà ho podràs veure i viure-ho en directe a l'Espai Orfeo, perquè el Lozano està a les 8 del vespre sobre l'escenari. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt content d'estar aquí una altra vegada aquí amb tu.
Home, la darrera vegada ja vam parlar per telèfon. No deu fer ni un any, o sigui que ja estàvem amb la història aquesta.
Correcte.
Sí, Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do. Escolta, sí. Has estat prolífic aquests darrers mesos amb música, amb cançons?
Bueno, sí, que em va agafar perquè ja, no, just abans, bueno, una mica abans de la pandèmia, ja havíem plegat amb Mr. Jones, mm. I pues, ja em va agafar una mica pues, ja pues, preparant cançons noves, i el que passa que en aquell moment no sabia com...
Ningú sabíem com...
Ningú sabíem res, exacte. Ja estàvem prou preocupats, no?, per estar bé, no?, i dintre de lo dolent, i això, pues, sí, és cançons noves i és un projecte nou. Sí.
Molt bé. Demà què ens has preparat?
Pues mira, demà és l'espectacle es diu... De fet ho fa i... Perquè, bueno, amb aquest temps de pandèmia, a l'estar ja sense banda i tal, vaig provar diferents formats. Mm. Vaig provar jo sol al setembre, que vaig fer un bolo al Cafè del Teatre. I, bueno, i ara em venia de gust pues, estar una mica acompanyat una altra vegada i mm-hmm. vaig anar a parlar amb un company, col·lega, el Xavier Monge, que és un fantàstic pianista, músic reconegut aquí a Lleida i fora de Lleida, i em va dir que sí, i és una idea que m'apeteixia molt de provar sonoritats noves. Uh-huh. I fem un formato, l'espectacle es diu Lozano i cançons de Jones, perquè no deixa de ser una mica com un homenatge a tota la meva etapa de Mr. Jones, que són 15 anys de carrera, amb 5 discos editats, i a part d'això, pues ja oferir-lo... lo nou, que serà el projecte que es diu Lozano, no? I oferiria cançons noves amb aquest espectacle. Mm-hmm. Aquest és lo que se trobarà una mica la gent demà.
Siempre llego tarde a ti, recurrente mal.
Havíem escoltat en Blanco, la que escolteu ara és De Ida i Vuelta.
Sí.
Tots aquests dos temes, Joan, són material nou.
Correcte.
Que també escoltarem demà sobre l'escenari i que ja tens amb un llarga durada, amb un encara jo li dic l'EP, no?
De fet, ho estem fent ara mateix, uh-huh. el disco. Això són unes gravacions que vam fer precisament amb unes assajos allí a l'Espai Orfeo, uh-huh. que vam aprofitar per fer uns vídeos de promoció, i és l'àudio d'aquests assajos, no? Uh-huh. Que va quedar molt xulo perquè es pot veure per totes les xarxes a internet, no? i són dos de les cançons noves que estem preparant pel nou projecte, sí.
Molt bé. Us dono la web orfeolleidata.cat, allí aneu a programació i veureu que l'Espai Acústics i el Joan Lozano en concert és demà dissabte a les 8 del vespre. Ens presentarà, perquè és que a més té una llarga i dilatada carrera musical el Joan, doncs, cançons de Mr. Jones, que com bé deia, doncs, han estat 15 anys afortunadament, pels lleidatans, oferint grans temes i bona música, i ara doncs comença aquesta nova etapa en solitari. Per tant, trobarem un tastet de tot demà. De totes maneres, entenc que Joan, tu ets el de sempre, és a dir, no faràs un gir de 180 graus, eh?
No, l'únic és el que t'explicava una mica abans. A veure, jo, quan s'acaba una història i comença una altra,
clar,
tu al fin i al cabo continues fent el mateix, no?
Evidentment, sí.
Fent les teves cançons, el teu rotllo i tal, però sempre buscant un punt de canvi, no?
Clar.
Tampoc diguis tu, no serà un canvi dràstic ni res d'això, però sí que buscar noves sonoritats, no? Uh-huh. Per això del piano, continuaré fent coses al disco, continuarà fent bandes, saps què vull dir?
Clar.
Vull dir que, però sempre buscant donar-li la volta, no?
Molt bé.
Nosaltres també amb el temps anem canviant, no?
No, evidentment, no? I segurament, si ara et llegeixes la de les primeres lletres que vas fer a les darreres, suposo, sí, que veuràs la càrrega de tota l'experiència.
Correcte, sí.
És que és així.
Jo crec que això, la vida te va, no, te va portant a, no, amb aquestes coses, no?
Evidentment.
I, bueno, estic molt content perquè realment té molt bona pinta amb els músics que estic treballant, el Josep Maria López i el Josep Lluís Boix, els que estic treballant el disco, eh?
Sí.
Ponge, el directe, que era el format d'aquest duo. Estic molt content.
Us heu posat data, Joan, o no?
No, en principi no ens ha posat data.
Vale.
Tal com està la cosa, el que sí volem estar preparats. Volem estar preparats per quan no,
sí,
quan torni aquesta normalitat,
molt bé,
que diuen, no?
Molt bé.
Quan torni, que estiguem preparats ja per fer bolos, per presentar disco nou.
Doncs escolta, si no us podeu esperar, demà a l'Espai Orfeo a les 20 hores, a les 8 del vespre, que és l'horari aquest de pandèmia, per entendre'ns, a més, tranquils, que segueixen totes les recomanacions i normes, sí, de seguretat. Sí. Vull dir que és un concert, sí, segur. No, heu, sí, de portar, sí, la mascareta, és l'únic. Però això ja,
exacte,
l'hem de portar,
sí,
l'hem de portar sempre, per tant no és res nou. Però a partir d'aquí, sí, tranquils, que hi ha les distàncies, que hi ha el gel, sí, hidroalcohòlic, que està tot pensadíssim. L'Espai Orfeo han estat fent concerts des de fa bastant temps i no passa,
sí,
res.
Sí. No? Sempre que s'ha pogut, hem estat programant, vull dir que la gent que ve ja ho sap, que sempre estem segur.
Clar que sí. Doncs escolteu,
que anima la gent que vingui, sobretot que no tingui por, perquè que la música, la música és teràpia, no? És una,
sí,
cosa,
senyor,
que...
Sí, senyor. Mira, pensava que anaves a dir la música és segura i jo anava a dir la música ajuda, i tu ho has dit perfectament. La música és teràpia. En qualsevol moment, sí, sí, de la vida, la música sempre t'ajuda. Sempre.
Correcte.
Sempre trobes una peça musical que t'encaixarà en el teu moment vital. Sempre.
Correcte, sí,
I crec que tots hem de fer aquest exercici, de trobar-la en cada moment. Escolta, què vull escoltar ara o què necessito escoltar ara?
Sí, sí.
I viure la música en directe, jo sempre us dic que això és un pas més. Demà, a les 8, a l'Espai Orfeo, teniu el Joan Lozano sobre l'escenari, acompanyat
del
Xavier Monge, i a més, doncs, fent una mica de retrospectiva, però també mirant cap al futur, amb aquest nou projecte.
Sí, sí.
Joan, escolta, que ha estat un plaer parlar amb tu, que vagi molt bé demà.
Ja ho saps, sempre és un plaer, sempre comptes amb mi per qualsevol cosa.
Clar que sí.
I un plaer, de veritat.
Una abraçada, sí, cuida't.
A tope. Feliç diada, salut.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. La Diputació de Lleida us recomana aquestes propostes que mostren la força dels municipis.
Doncs falta perquè comencem l'Espai Groc directes cap a les 2 de la tarda, com sempre ben acompanyats per la directora del CaixaForum a Lleida, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
També està amb nosaltres la directora de l'Auditori Municipal, Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també està amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Bueno, gran dia avui, dia de Sant Jordi, a la biblioteca. Els llibres quasi es deuen de moure, com el que diu. És el seu dia.
Sí, bueno, nosaltres ja saps que, com cada any, ho iniciem el dia abans. Nosaltres sempre fem la revetlla de Sant Jordi i ja comencem a posar novetats i fem activitats al voltant de Sant Jordi. Aquest any menys, per tot el tema de les restriccions, perquè pensem que el dia de Sant Jordi el que hem de fer és animar a tothom que vagi a les llibreries, que és el dia de les llibreries i de les floristes. I nosaltres a la biblioteca el que volem és sobretot donar suport a això, no? Que la gent vagi a passejar i vagi a comprar llibres.
Antònia, avui és, bueno, dia dels enamorats, dia de la rosa, dia del llibre, en fi, cadascú mire cap on vulgui mirar. Però jo et volia preguntar, quin és el darrer llibre que t'has llegit, Antònia?
Mira, jo la veritat és que darrerament estic molt lectora i a més estic gaudint moltíssim. I, bueno, mira, en aquests moments estic llegint el darrer llibre de l'Antonieta Jarne, que és Carrer Galera, publicat per Pagès Editors. És un llibre que l'estic disfrutant molt perquè amb moltes referències, sobretot les persones que venim de pobles i que han viscut històries familiars, o sigui, moltes de les històries que surten al llibre les hem sentit explicar les nostres cases o les hem conegut. M'agrada molt com està escrit i és un llibre que el recomano. Després també...
Això és quilòmetre zero, Antònia?
Totalment. A més, jo sí que...
M'alegra molt, aquest
any, que la gent vagi a mirar les llibreries. A més, aquest any tenim la sort de comptar amb 2 llibreries noves, perquè trobaran moltíssimes novetats d'escriptors locals, a més, llibres molt bons. I no només els d'aquest any, sinó que sobretot també mireu els llibres que van sortir l'any passat i que no es va poder celebrar el Sant Jordi. Va haver llibres molt interessants, des de l'Atles de l'Oblit de la Teresa Ibars, el de l'Anna Saez, el Batre Records. N'hi havia moltíssims. És a dir, que qualsevol, la gent que compri el que li vingui.
No, evidentment, estan molt bé els bestsellers, però els de casa també són bons,
Sí, i són molt bons, o sigui, tenim llibres, bueno, per sort jo crec que ha hagut llibres molt bons. Aquest any també, per exemple, en novel·la negra tenim, jo penso, em destacaria dos, un que es diu Bisturí, de la Ramona Soler, que a més és la coordinadora del grup de novel·la negra de la biblioteca, una novel·la col·lectiva que és La cervesa de la Haimitz, també que hi participen, doncs, de la Marta Alós, la Montse San Juan, bueno, diferents negrotes que en diuen de Lleida. Vull dir que també en poesia, El joc de Venus del Pere Rovira, un llibre de poesia, bueno, a mi m'ha agradat moltíssim també.
Mare
I Déu. Com aquests, bueno, molts altres. I sí que diries això, no?, d'anar, de remenar. Moltes vegades penso que per Sant Jordi hi ha tantes recomanacions, hi ha tants bestsellers que tothom compra el mateix, que jo trobo que el que també és molt maco és deixar-te portar.
Clar,
hi ha els llibres,
clar.
I aquell que et crida l'atenció,
agafar-lo. Sí, senyor.
Exacte.
Doncs estic totalment d'acord. Antònia Capdevila, escolta, que és un plaer parlar amb tu, sobretot el dia de Sant Jordi també,
Molt bé, que doncs tinguis... moltíssimes gràcies.
Bona diada.
I molt bona diada.
Ahí vamos.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que marxem cap a Blondel, que tenim el CaixaForum amb la Maribel Tos, que segueix en marxa, ja sabeu, l'exposició que hi ha, la permanent, la de l'Apolo 11, l'arribada de l'home a la Lluna. Maribel.
Sí, sí. Així és, continuem amb l'exposició Apolo 11, l'arribada de l'home a la Lluna, i bueno, continuem fins al dia 25 de juliol. Afegir que avui, dia de Sant Jordi, hem programat doncs, una visita guiada a l'exposició i que, si algú que està interessat, queden encara algunes localitats. No? Aquesta visita guiada doncs, tindrà lloc a 6:45 de la tarda.
Per cert, Maribel, jo ja he signat l'autorització perquè el meu fill amb la seva escola vinguin a veure-la. No sé quin dia venen, però ja ens han fet arribar l'autorització i no veguis el plaer que em va donar.
Molt bé, molt bé. Doncs a mi també em fa molt goig sentir-ho i sentir-ho doncs, per antena, perquè realment la resposta de les escoles lleidatanes en visitar l'exposició de forma guiada ha sigut massiva. Uh-huh. Massiva doncs, en el sentit de que estem doncs, atenent moltes reserves perquè és un tema que interessa.
És molt maco, ja t'ho vaig dir.
Sí, els escolars i crec que ens interessa doncs a tots, no? Perquè en definitiva l'exposició rememora una de les grans fites de la nostra humanitat,
sí.
De l'home a la Lluna, l'arribada que es va produir doncs, aquell 21 de juliol de l'any 1969.
A més, us diré una cosa, jo faré això, cadascú que faci el que vulgui, però jo, quan ho he sabut, he aparcat la meva visita, perquè primer la faci el meu fill amb l'escola i després fer-la conjunt a nivell de família i que ens faci de guia. Que també els agrada molt això, eh? A més, escolta, s'expliquen i veus que realment amb aquestes visites aprenen, eh? Jo, si no ho heu provat, proveu a casa, els que pugueu, i veureu que escolta, els petits de casa, les petites de casa, s'acaben convertint en unes magnífiques i uns magnífics guies, eh? En fi, Maribel, escolta...
Així és. I si em permets un petit apunt, en aquesta línia que tu estàs comentant. Val a dir que el públic preferent de CaixaForum Lleida és el públic escolar. Per què? Perquè és un gran prescriptor de les nostres exposicions, no? I aquesta és la prova, no? És a dir, si prèviament ells venen a l'escola a visitar l'exposició, gaudeixen d'aquesta experiència de CaixaForum Lleida, és una garantia que de cara al futur, és a dir, de cara al cap de setmana, vinguin aquests escolars acompanyats de les seves famílies.
Maribel, escolta, de cara a la setmana vinent, ja sabeu que a la Terra, de moment que sapiguem, de lluna en tenim una, però el sistema solar n'hi ha moltes, i per tant el dimarts va de llunes.
Va de llunes, sí, efectivament, no? En el marc doncs, d'aquesta exposició hem programat doncs, un cicle de conferències que es du a terme doncs, cada dimarts, i concretament el dimarts dia 27 d'abril, el dia de la Mare de Déu de Montserrat, a les 7 de la tarda tindrem a CaixaForum Lleida el gran divulgador i expert en astronomia, Rafael Clemente, que ell ha assessorat, ha sigut assessor científic de l'exposició, i ell ens parlarà de les llunes del sistema solar, no? Uh-huh. Ens descobrirà tots els secrets de les llunes del sistema solar, com deia, de com es van formar i van ser capturades doncs, pels planetes i de tot el que hem après gràcies a les grans missions espacials, no? Com la Voyager o Cassini.
Uh-huh. I el dimecres teniu una conferència, el dimecres?
Sí, val a dir doncs, que la setmana que ve és una setmana doncs, de conferències. Per què? Perquè el dimecres, com tu molt bé amenaçaves, tenim doncs, una conferència dedicada doncs, al cicle de pensament que estem duent a terme tots els dimecres a CaixaForum Lleida. No? És un cicle dedicat a les representacions de l'humà i en aquesta ocasió doncs, parlarem doncs, de la malaltia. No? És cert que vivim en una època en què la salut, la joventut, la bellesa són els ideals darrere de les imatges que produïm i consumim. No? A la pintura, a l'escultura, a la fotografia han mostrat doncs, la mort, la malaltia d'una forma doncs, determinada. No? I en aquesta sessió tindrem a Rebeca Pardo, que ella és doctora en Belles Arts i màster en Antropologia i Etnografia per la Universitat de Barcelona, que ens parlarà de com la malaltia irrompeix doncs, en la fotografia concretament.
Uh-huh. Molt bé, doncs, aquestes són les activitats que teniu al CaixaForum. Gràcies, Maribel.
Gràcies a vosaltres.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ara amb quina... Clar, vosaltres no ho veieu, però jo sí. Jo vaig ficant músiques d'aquestes animades i la Puri m'ho balla tot. I bueno, doncs anem a posar-li alguna cosa així canalla, que diuen. Jo és que això dels gèneres musicals, mira, ho diuen així, però vaja. Va, que anem directes a les dues. Puri Terrado, vosaltres teniu un cap de setmana magnífica. Ja ho vam avançar, però aquest diumenge, ja ho sé que no ho dic cronològic, però aquest diumenge a l'Auditori Municipal Enric Granados teniu a l'Orquestra Simfònica Camerae Musicae i la Midori, que és una violinista que ja ens va dir el director de l'orquestra que és... Vaja, que és un espectacle.
És una número 1.
Sí, sí.
És una número 1. I a més va ser una nana prodigi.
Uh-huh.
De fet, amb 11 anys ja va actuar com a solista a la Filarmònica de Nova York.
Amb 11 anys?
Per exemple, amb 11 anys, sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do, no?
O sigui que només cal buscar vídeos amb ella per internet per agafar-te moltíssimes ganes de venir a veure-la, perquè és una gran intèrpret i és un luxe tenir-la a l'auditori.
Això és el diumenge a les 7 de la tarda. Només sí. Us dic que queden 19 seients a platea, 13 sí. A l'amfiteatre i 4 als laterals. Per tant, això està pràcticament ple, eh?
Sí.
O sigui que...
Però bueno...
Que no s'ho perdi, la
encara quede algo, o sigui que,
sí.
Que val la pena aprofitar-ho perquè realment la qualitat és immillorable.
Diumenge a les 7, però jo m'he avançat i abans tenim
és
coses.
És el concert de Brahms de violí i a més a la segona part doncs hi ha la Romeo i Julieta de Tchaikovsky, que és una música excepcional, molt coneguda en l'àmbit del ballet i farà les delícies de tot el públic.
Puri, encara que no és pianista, suposo que a nivell personal també tens ganes de veure-ho i viure-ho en directe l'actuació de la Midori, eh?
Jo sí, a mi m'encanta el violí i ja dic, a més m'he dedicat a inspeccionar-la, no?, per internet i m'han agafat moltíssimes ganes d'escoltar-la.
No, és...
A més és una dona molt humana, ha creat diferents fundacions amb objectius humanitaris i educatius, tant al Japó, d'on és originària, que és nascuda allí, tot i que ella és americana actualment, perquè viu als Estats Units, i també ha creat fundacions a Estats Units. O sigui que és una dona, en aquest sentit, molt especial.
Mm-hmm. Recordo, això és diumenge a l'Auditori a les 7 de la tarda, però demà a la Llotja tenim música. Puri.
Tenim Xiula.
Xiula.
Xiula. Ja també l'hem tingut, Xiula, a l'Auditori. És un espectacle familiar, és una experiència... Ells se defineixen com una experiència única d'animació musical. Però, a més, m'ha agradat una cosa que he sentit al principi, que heu dit que la música és teràpia,
sí.
Doncs ells diuen que el seu és un concert terapèutic familiar.
Uh-huh.
O sigui que...
Hi ha dues sessions. Perquè trieu la que us vagi millor, és a la Llotja demà, o a 4:45 de la tarda, o a 8:15 del vespre.
Sí,
trieu exactament. La que us vagi millor.
És un grup aquest que ja té molts seguidors, té molt d'èxit entre les famílies i, per tant, s'han programat dues sessions.
Mm-hmm. Sí. Cadascú agafeu la que us vagi millor. A la web latemporadalleida.cat. Allí ja sabeu que podeu accedir a tota la programació i, a més, ara ja han agilitzat i molt la compra de les entrades, que ja us les donaran allò, una sí, una no, per tant, no patiu, que tot el tema de seguretat ho tenim
controlat.
Claríssim. Sí, sí, sí.
Controlat.
Què més, Puri?
Sí, home, esperem que ja ben aviat, amb això de l'obertura, doncs d'aquí poc també puguem augmentar el percentatge.
Bueno, a partir de dilluns. A partir de dilluns...
No, però l'aforament...
L'aforament encara no, però a partir de dilluns tenim ja una altra vegada la circulació
mobilitat.
De mobilitat. Se suposa que el següent pas, si tot va com ha d'anar, serà ja pujar un pelet el límit d'aforament, als espectacles, als jocs tancats.
Sí. Llavors, què més tenim? Tenim Escorxador. A l'Escorxador tenim el Microfest. Sabeu que és un festival que fa la Saleta habitualment, però que no es pot fer allí pel
clar.
Fet del, de que és un
que
espai molt petit.
L'aforament seria de 3 persones, al final. Clar, ara ja és una manera de dir, però vull dir, seria molt poca gent, no val la pena, llavors.
Clar, llavors aquest festival doncs s'acull al Teatre de l'Escorxador i és com un intensiu tot el dissabte, el dia 24. Hi ha diferents companyies lleidatanes i llavors jo penso que toquen temàtiques interessants, des de la identitat sexual, els límits de la llibertat, o com pot sobreviure l'art i la cultura en un món després d'una guerra, no?
No.
Per tant, o després d'un Covid,
sí,
no?
Sí, sí, anava a dir, com no és la guerra, però déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Per tant, doncs, convidem a que tothom s'interessi per les diferents ofertes que hi ha al...
Molt bé.
A la web del Teatre de l'Escorxador. I després el dia 25...
Diumenge.
També és diumenge, hi ha també un espectacle que es diu La Ràdio d'Ortega. Jo aquest no el tinc molt controlat, però penso que el que fa és reproduir una mica de manera auditiva, però que també ens la crea visualment, l'espectacle de la ràdio amb diferents referents radiofònics espanyols.
Molt bé. Doncs ja ho veieu, que cap de setmana de Sant Jordi, avui és Sant Jordi, però per entendre'ns, aquest cap de setmana amb propostes. Hem parlat amb l'Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida, amb la Puri Terrado, directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, i amb la Maribel Tos, que és la directora del Caixa Fòrum. Escolteu, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres un divendres més, que tingueu bona diada de Sant Jordi.
Igualment, bon Sant Jordi.
Igualment. I nosaltres, que ens acostem ja a les 2 de la tarda, recorda que a nivell meteorològic està fent un dia força maco, magnífica, diria. Per tant, guarda les distàncies, posa't la mascareta, però surt a gaudir d'aquest dia de Sant Jordi, evita les aglomeracions o mantén la distància, però gaudir-lo el pots gaudir igual. I dilluns hi tornarem, a partir de les 12:20, des de COPE Lleida. Tens un cap de setmana amb una meteorologia, com ja ens ha dit l'Armando, una mica inestable, però vaja, estem al... Estem a l'abril, estem a la primavera, fa el que ha de fer, eh? Dilluns hi tornarem a les 12:20, els dilluns ja saps que posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer, parlarem dels bocins d'història i parlarem dels resultats esportius del cap de setmana. Per exemple, el Força Lleida no jugarà, perquè havia de jugar contra l'Ourense i tenen un cas positiu de Covid i, per tant, és un partit que queda aplaçat, però la resta... Te'ls explicarem el dilluns aquí a COPE Lleida. Que acabis de passar bon cap de setmana, segueix totes les normes i gaudeix del dia. Bona diada de Sant Jordi. Salut. Adeu.